Penedès en xarxa.
Nosaltres seguim amb aquest petit ritual dels dimecres. Engeguem la secció de Vinzeum amb música, amb una cançó que conté la paraula vi o que ens parla de vi, de verema, d'aquesta cultura vinícola de la qual parlem aquí setmana a setmana. I avui ens hem estrenat temporada amb aquest Mans Manetes. Deixeu-me que saludi al Jordi Ribas i a la Laia Pérez de Vinzeum, que avui ens acompanyen. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I qui ha triat la cançó ha estat el Jordi.
Sí, l'he triat jo. La Meritxell Gené m'agrada molt i, a més, hi ha una picada d'ullet a un festival que es diu La Vila Anvers, que passarà doncs, a final de setembre. I la Meritxell Gené, el dia 6 d'octubre, que és l'últim acte, serà el Vinzeum. Però també l'he triat perquè és una cançó que parla de la verema, que parla de la llengua, i és una cançó algaresa d'un projecte que em sembla que vam fer tot de cantants catalans al voltant de les cançons de diferents territoris, i la Meritxell Gené va triar aquesta, doncs, que es diu Verema, que és una cançó doncs, de l'Alguer i que d'alguna manera doncs, sembla que sigui una cançó per públics més joves, però és una cançó molt bonica doncs, que ens convida a recordar que estem encara en temps de verema, tot i que molts cellers ja l'estan acabant i per tant és aquest moment de l'any en què, no, que hi ha molta vida a la vinya i molta vida doncs, al celler, i per això també ens semblava que per inaugurar el nou curs doncs aquesta cançó anava bé.
Vinzeum té una vinya. No sé si és verema.
Vinzeum té una vinya que la porta el Ton Rimbau i que ell fa la verema i després en fa el vi i tal, però també la idea, i que ara ja a partir de final del curs passat vam començar a utilitzar-la també com un espai més pedagògic on fer activitats. De moment hi hem fet un parell de familiars, però la idea és doncs, poder anar tenint activitats també doncs, per públic escolar i així.
Dissabte passat justament estàveu en aquesta vinya de Vinzeum, el complex aquàtic de Vilafranca,
sí.
Davant, veremant amb famílies, no?
Sí, exacte. És molt pràctic perquè està molt a prop de Vilafranca, llavors ens permet també que famílies o centres educatius, el que sigui, s'hi pugui apropar, doncs això, molt fàcilment. I això, aquest dissabte vam fer una activitat familiar que consistia en fer la verema i després en premsar el raïm amb una petita premsa de cargol, que va ser molt xulo també perquè els infants doncs, poguessin entendre una mica la mecànica, com funcionava, i poguessin doncs, també veremar ells i elles.
I tasten aquest most?
Sí, van tastar el most i sí, va quedar prou bé.
Era bona colla, veremant.
Déu-n'hi-do. Intentem no fer com grups molt, molt grans perquè tothom pugui participar com més activament, i crec que era per unes 20 persones i al final, just el mateix dia, va fallar una família que eren 3 o 4, o sigui, van ser 16 persones fent el taller, que perfecte. la veritat. Va venir també el pagès, va venir el Ton Rimbau a fer un cop de mà i a dir la seva, o sigui que, perfecte, quina millor immersió a la vinya que aquesta.
Així la canalla devia disfrutar amb el Ton, perquè no deixi indiferent a ningú.
Exacte.
La canalla i els papes i les mames.
Jo volia afegir que això de vinçar amb tu una vinya sona molt bé i m'agrada molt, trobo que hauríem de dir-ho més.
Sí.
És un projecte que sempre el tenim allà com a l'horitzó, és una vinya de l'Ajuntament, que d'alguna manera doncs, el Ton ara la porta, i que sempre, no, de tant en tant hi volem fer coses, però sempre acaba sent més un desig que una realitat, no? I que ens agradaria molt que aquesta vinya de Vinceum fos realment, no?
Sí.
El laboratori viu de, no? Sobretot de l'espai educatiu, per fer activitats, i per tant és un desig que podem també formular com a inici de curs, perquè
sí.
Amb una barema que va molt bé, no? I que ve gent, però a la vegada doncs, és un espai que es podria encara no activar més.
Està clar que té com obre moltes portes i moltes oportunitats de poder treballar directament el que expliques en el museu, doncs com la part més pràctica, per dir-ho d'alguna manera, o més de la realitat, no? El que s'explica la teoria i la pràctica.
Doncs com que el setembre és el 9 gener, és com un inici d'any, fem aquesta carta als Reis.
Exacte.
Aviam si aquesta vinya amb tant de potencial es pot exprimir a partir d'aquest curs que estrenem. Mm. Parlàvem d'aquest taller familiar a Baramassa Dit i amb la Laia volíem comentar una mica quines activitats familiars tenim a l'horitzó amb les quals arrenqueu aquest curs
sí.
2023-2024.
Hem fet una mica d'aturada a l'estiu. La veritat és que hem descansat una mica i ara al setembre ja tornem a activar amb aquesta barema, però també amb una activitat que es diu Jocs Fotogràfics, que farà la Roser Blanc i que anirà doncs, sobre fotografia i que farem al museu, a l'exposició El Sembla Copa i potser si podem entrar una mica al nou museu doncs, també, que serà el 30 de setembre, el primer dia que es farà, i després es repetirà el 28 d'octubre i el 25 de novembre. Com sempre, hi ha la dinàmica de dissabte al matí a les 11, o sigui que seguim amb la línia que ja vam iniciar l'any passat, i la idea és això, que cada mes hi hagi una activitat familiar, encara que durant 3 mesos es repeteixi, però que mensualment hi hagi familiar al Vinceum. I també n'hi haurà a la Casa de la Festa Major.
Deixa'm preguntar-te per aquest taller familiar,
perquè
em pica la curiositat. Els participants faran fotos?
Sí, són unes càmeres de fotografies una mica especials.
Especials, són diferents?
Sí, són... És que no sé ben bé com es diuen, però van com amb aquests rodets com si fossin de datàfon. És a dir, que el que acaba sortint és una fotografia més o menys en blanc i negre, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, i a l'instant, sí.
Sí, i a l'instant. I la gràcia del taller és fer la fotografia, però també després composar amb aquestes fotografies. O sigui que va generant noves imatges, nous col·laixos amb les fotografies que es facin de l'exposició. Vull dir que és tot un procés. No és només el fet de fotografiar, sinó després amb aquestes formes, imatges, perquè al final també queden una mica difuses, o sigui, no és una imatge molt, molt nítida.
Té molt de gra, sí.
Sí, exacte, i pintar sobre aquestes imatges també, com generar noves coses, d'aquestes fotografies, noves imatges.
I per quina edat està pensat el taller?
Doncs de 6 a 12 anys. És l'edat que també acostumem a posar normalment, a no ser que hi hagi alguna excepció, i va funcionant i tot plegat.
I es poden comprar entrades per aquest 30 de setembre?
Sí, exacte. Com sempre, entrades.vinceum.cat i valen 4 euros per infant. I sí que, com sempre, també han de venir amb adults que els acompanyin, que és gratuït pels adults, però sí que han de participar també d'aquestes activitats.
I la resta de propostes les tenim a la Casa de la Festa Major.
Exacte. Ara també, el dia 7 d'octubre, en aquest cas, començarà la familiar del show de la Festa Major, que ens hem d'imaginar com un concurs de talent o d'aquests de televisió, però sobre la Festa Major, on està molt pensat perquè hi pugui participar tothom, sàpiga o no sàpiga coses de la Festa Major. O sigui, a partir d'aquest concurs, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest show, s'anirà aprenent també i s'anirà jugant al voltant de la festa. O sigui, no cal ser un expert, no és una competició de veure quin sap més.
Ho deixeu reposar una mica, no? Passar de la Festa Major,
sí.
Un break necessari i tornem al setembre, a l'octubre.
Ha anat una mica així, però sí, ja va bé. I la farem això, el 7 d'octubre, 11 de novembre i 16 de desembre.
Un cop al mes.
Sí, també. O sigui, cada mes hi haurà una activitat al museu i una a la Casa de la Festa Major.
Dobleu.
Exacte.
Està molt bé.
Sempre sí. Pensant en aquest públic de 6 a 12.
Exacte, és el mateix, de 6 a 12 anys, acompanyats d'un adult, 4 euros per infant. Això sí que... ho hem establert una mica així.
Les famílies repeteixen? No l'activitat, sí. Sinó les propostes.
Sí, sí,
tornen?
Sí. Jo crec que, bueno, vaig veient, jo que estic com a darrere, per dir d'alguna manera, i vaig veient les reserves, vaig veient noms que repeteixen, o a vegades si ens passen fotos de les activitats, també hi ha cares que comencen a sonar i dic, ei, aquesta ja havia vingut, o el que sigui. És xulo també que passi això, i que és una mica el que buscàvem, com que es vagi fidelitzant una mica aquest públic, que la gent ho vagi coneixent, que ho tinguin com un recurs possible a fer un dissabte al matí, i sembla que mica en mica... Hi ha activitats que més i que menys, però va començant a funcionar.
Són propostes que funcionen millor tardor, hivern, primavera?
Jo crec que depèn una mica de l'activitat, del ganxo que tingui, potser de qui la fa també. La veritat és que no et sabria dir exactament per què unes funcionen millor que les altres. La de Verema sí, perquè és com una cosa ja molt llaminera, que sempre que fas alguna cosa de Verema jo crec que en general funciona molt bé. Però la resta no acabo de... no et podria dir.
Ens heu dut unes copes. Tenim aquí copes diverses. No n'hi ha ni una d'iguala. En conto sis i no en veig ni una d'iguala. Totes diferents.
És un recordatori que a l'exposició El Sembla Copa, que tenim oberta doncs, a la capella, i que és aquesta exposició que parla del futur museu i de com serà, no?, aquest nou museu, estem recollint copes. Ens semblava que també anar recordant que tenim un gran espai per acollir copes sueltes o lliures, que volem que vinguin d'aquests armaris de les cases que han quedat allà, que potser no tenen doncs, un ús potser molt habitual, però que ens agradava que parlessin doncs, d'aquestes copes esperionades, o sigui, copes que potser han perdut l'altre joc o que han perdut... El,
sí, no? Sovint passa, no? Perden la parella o eren quatre i mica a mica resisteix una.
Sí, i per tant el Vincent les adopta amb aquesta... objectiu de que quan inaugurem el nou museu, aquestes copes simbòlicament siguin les que, no?, que s'ompliran, perquè voldríem fer una gran instal·lació amb aquestes copes i recordar doncs, aquesta varietat d'usos de les copes i segurament també del vi que hi ha al darrere. I això és una mica l'objectiu del Sembla Copa. I doncs que començàvem, dèiem, va, tornem a portar-ne sis. Ens va molt bé perquè doncs, últimament ara n'hi ha moltes, aviat potser haurem de guardar-ne perquè no hi caben, però hi ha hagut, no?, forces veïns o força gent que estima el Vincent que ha sapigut aquesta broma i ha anat com a portant-ne. I fins a final d'any, que volem que l'exposició estigui oberta fins passat festes, després tancaria ja aquesta exposició, i en vindria una de nova a la capella, perquè encara que no sapiguem quan s'inaugurarà aquest nou museu, creiem que ja hem explicat bastant i, per tant, ara ja estem bastant en una fase de recta final. L'alcem la copa, doncs, el projectem fins a final d'any.
Passat festes.
Passat festes. I també les vides d'obres, que és aquesta activitat que cada dissabte continua, no?, amb algú de l'equip de Vinceum que explica doncs, com està el projecte, que entrem doncs, tant a l'exposició com també en el nou equipament. També continuarà tots els dissabtes a les 12.
Aquest dissabte mateix hi ha l'opció?
Sí, aquest dissabte em toca a mi. Sí,
així segur, hi ha visita.
Hi ha visita i ens les anem repartint d'alguna manera. I per tant és una excusa per compartir el projecte. És cert que són... unes vides molt... A mi personalment m'agrada molt.
Són sui generis, no?
Totalment. Jo crec que, a més, segur que si la persona sent una altra persona veu una altra cosa o se li explica diferent, que això també és molt bonic. I també és una manera de veure com les coses costen, no? Que sovint doncs, veiem que inaugurar el nou museu és un desig i és cert que fa molt de temps que hi estem com, no?, treballant. Però també és bonic que la gent vegi doncs, el que, no? el que és, no? Què s'està fent, com es va avançant, quines novetats hi ha, i per tant cada setmana hi ha alguna novetat, cada vegada n'hi ha més de novetats, i per tant aquest estiu, tot i la parada, hi ha novetats, i per tant...
Han passat coses, sí, a l'edifici.
Sí, i per tant no tenim tot el temps per entrar a totes les plantes, però sí que és és interessant veure, no?, com això està creixent. I, per tant, mantindrem, mentre hi hagi l'Alcem la Copa Obert, també aquestes visites. I també és molt bonic que si la gent ja ho sent, ja ho sap i vol venir amb la copa ja posada, doncs...
Ja
vingui amb la copa, i sí que ho recordem molt, no?, que és la manera... Jo sovint començo la visita amb la copa a la mà, per tant, és com... Em va molt bé com per recordar que les estem esperant. I, per tant, aquest era el recordatori d'avui, sense vi.
Aquestes copes no tornaran, eh? Són una donació...
Sí, són una donació... Sí, són una donació i que, a més, volem que qui vingui a brindar aquell dia, quan s'inauguri finalment el museu, se les endugui. O sigui, potser no és la mateixa persona i, per tant, vagin a parar a les mans d'una altra persona. O sigui, era una mena de joc. Sí. I, per tant, no volem copes valuoses i interessants ni amb un alt valor patrimonial. Precisament ha passat que algú ha portat copes, no?, que tenien, doncs, això, un interès, i hem dit, no, aquesta copa encara guarda-la i si la vols donar al museu ho hem de fer diferent, però no és l'objectiu.
Per tant, buscaríeu més aquella copa de la Fira del Gall, del Cabatàs, del Mos...
Sí, precisament aquí n'hi ha una de la Vall del Corb, perquè vam anar a fer un most en ruta i vam conèixer la gent de la Vall del Corb, que també fa una activitat que es diu Trossfood, i els hi vam dir que ens la doneu perquè la posarem a la col·lecció aquesta, no?, efímera, i aquesta és la que està aquí, que la portarem ara allà, no? Per tant, és una mica on totes tenen marca, totes són diferents, segurament els sommeliers així més especialistes no els agradarien.
No les aprovarien, oi?
Aquesta de la Vall del Corb és de plàstic.
I és també de plàstic?
Sí.
Doncs que no ho sembla, eh?
Oi? Dóna el pego, oi?
Sí.
I per això també ens agrada, perquè hi ha copes de plàstic, que són d'aquestes de fira, de festa, i que també ens sembla que està molt bé perquè ens recorden aquest ús popular del vi i de la festa.
Jordi, aquest dissabte, a banda de descobrir aquest nou Vinzeum amb tu a les 12, a la mateixa hora, també es pot visitar Cal Verger.
Sí, que és aquesta visita que trimestralment intentem fer i que, per tant, també hem vist que era molt important ensenyar com està la reserva i que no només una vegada pel DIM, sinó que vam vist que sempre hi havia gent que la volia. I aquest dissabte la Carmina Ametlla, que és la restauradora, tornarà a ensenyar la reserva. És una visita que té molt d'èxit.
Potser algú està pensant, què és això de la reserva? De què parlen?
La reserva popularment seria el magatzem, però no es diu un magatzem, perquè és el lloc on es guarden, no?, i es conserven totes les col·leccions de Vinzeum. I, per tant, és el lloc on es té cura que les peces de l'antic museu estiguin, doncs, ben conservades, ordenades i classificades tal com toca. Per tant, és una visita molt interessant que molta gent que coneix el museu, sobretot, doncs, li va molt bé perquè recorda, no?, què s'ha fet, no?, amb totes les col·leccions, com es conserven, com se'n té cura i, per tant, quina és la funció d'una reserva en un museu.
És xulíssim, eh? A part, és com impactant, diguéssim, totalment. Perquè veus com aquesta magnitud, no? Vull dir, estanteries altíssimes, plenes d'objectes patrimonials i la Carmina que ho explica superbé.
Les premses, realment... en queda alguna?
Sí, crec que sí. Sí. És molt... Bueno, a mi em va agradar molt. El primer cop que hi vaig anar em va sorprendre molt i crec que té com molt aquest efecte sorpresa de uau, aquí dins d'aquesta nau
sí,
hi ha tot això, no?
Aquesta impressió, oi? No? De dir, ostres...
Jo la recomanaria molt.
Molt. Jo crec que va molt bé.
I a més hi ha el taller. També és curiós, no?, veure el taller on la Carmina Ametlla restaura les peces.
Sí,
per entendre una mica més, clar, no?, com aquest darrere del museu, que també existeix.
Sí, jo trobo que és molt útil. I, a més, la gent que li agrada molt, doncs, això, no?, les col·leccions, l'art, no?, el patrimoni, i té encara el record, no?, del que teníem al museu, que sempre és una pregunta. I allò que teníeu?
Què se n'ha fet? Doncs... Dels ocells, de no sé què, tothom té el seu element favorit,
totalment.
No?
Totalment. A les vides d'obres sempre surt, no? I això on és? I allò,
on doncs, ho guardeu?
Tot està ben guardat i molt ben guardat a Cal Verger. I de fa 2 anys, sobretot, no?, ha sigut el lloc on s'ha concentrat totes les col·leccions, les grans, les petites... I, per tant, és una visita molt, molt interessant. Sempre s'omplen, jo crec que li queden molt poques places.
Poques places, hores d'ara?
Sí, perquè sempre hi ha algú que doncs, o repeteix o ho descobreix i ho vol, no?, compartir. I n'hi haurà una altra, ja la podríem anunciar, que em sembla que és el 16 d'octubre, que és un diumenge. No sé si ho dic bé, però el proper trimestre n'hi haurà una altra ja també programada i que amb l'agenda nova ja sortirà. Per tant, volem que cada trimestre també el Jordi Ferrer o la Carmina Ametlla, que són els responsables de les col·leccions ensenyin també doncs, aquest valuós no, espai amb la seva feina.
Si volem reservar visita a Cal Verger o visita d'obres, totes dues aquest dissabte a les 12, com ho fem?
Entrades.vinseu.cat i ho pots fer directament. I també podeu reservar per l'Arxiu Most, perquè és una activitat que entra dintre, no? Aquesta setmana que inaugurem, o sigui, dimarts que ve, torna a l'Arxiu Most, que és aquesta oportunitat de recuperar pel·lícules del Most una vegada al mes, que hem mantingut tot l'any, i que aquest, especialment, també ens fa molta il·lusió, dimarts, perquè presentem una pel·lícula que sembla que es diu Allà on parla la llengua Bacchus, en italià no ho sé dir ara, perquè no tinc la xuleta.
Isola ya dove si parla la lingua di Baco.
Sí, així
mateix. Aprox, eh?
Sí, està molt bé. Isola és una taverna milanesa, molt curiosa, que té tots els vins, sobretot italians. És un lloc de trobada no? molt antic a la ciutat de Milà i que un dia se li va dedicar un documental perquè és un espai doncs, molt, molt emblemàtic. I aquest documental es va presentar potser el primer o el segon any del Most i és molt bonic perquè ens parla d'aquesta, no? d'aquest ús que els italians tenen del vi també, aquesta vida que li donen, que generalment nosaltres estem una mica més lluny d'aquesta popularitat del vi, d'aquest amor tan arrelat en la vida de la gent. I en aquesta taverna doncs, es veu molta gent que estima el vi, que li agrada molt el vi italià, i ens agradava com posar-la, com tancant aquest arxiu Most de l'any, que és com a les portes de, no? del Most que vindrà, perquè parla d'Itàlia, i Itàlia ja podem avançar, i ja ho hem anat dient així a veu petita.
És una primícia això que diràs ara?
Jo crec que sí, potser, perquè em sembla que en veu alta
Atenció.
No ho hem dit. Atenció. Itàlia és el país convidat del Most 2023. D'alguna manera és una excusa, perquè Itàlia no ens l'acabaríem mai, per tant podria venir anys i anys i anys, perquè les regions del vi italià són moltes. Però hem decidit que amb l'aliança que vam crear amb Slow Wine, aquest any passat, doncs era una bona manera d'aproximar-nos no, al país italià i tindrem molta no, l'oportunitat de tastar bastants vins italians amb la marca Slow i per tant serà una bona manera de recordar aquest país que també és molt generós i que per tant ens, no, ens acompanya des de fa molt de temps en pel·lícules com ara aquesta.
Quines són les dates del Most 2023?
El Penedès serà del 2 al 12, o sigui, la inauguració serà el dia 2
novembre.
De novembre. I és cert que ja podem dir que el dia 25 farem una presentació del programa en exclusiva pels amics del Most, això també ho direm a la gent de Nova, perquè puguin doncs, no, conèixer amb l'equip, no, que no s'han de perdre, i aquella setmana ja es començarà doncs, a donar a conèixer l'última setmana d'octubre les novetats. Per tant, després anirem al Priorat, que també Itàlia tindrà un paper molt important, i és del 22 al 26 de novembre, que sempre el Priorat és la segona no,
parada
i ens permet veure les pel·lícules que aquí no s'han vist o tornar-les a veure doncs, amb els premis ja donats.
Jordi i Laia, un plaer comptar amb vosaltres. Ben tornats, ens anem escoltant setmana a setmana.
Gràcies.
Adéu.
La cistella van a la vinya per fer la verema, tallant raïm, carrenant la caminera, fan la jornada guanyant timoneda i raïm. Passem el dia triant i menjant d'aquesta badia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Al punt de 11:45, nou moment per una aturada informativa. Us parla Alba Esteve, en nom de l'equip d'informatius d'aquesta casa. I és que la Cambra i l'Agència de Turisme fomenten la digitalització de les pimes turístiques a l'Alt Penedès amb 110.000 euros. La digitalització de les pimes del sector turístic és clau per assegurar la seva resiliència i competitivitat en l'àmbit europeu i global. A més, és un factor important per assegurar una gestió i promoció efectiva de la destinació, així com per garantir una bona experiència del viatger. Per aquest motiu, per promoure'n la transformació, la Cambra Territorial de l'Alt Penedès amb l'Agència Catalana de Turisme han atorgat 112.000 euros a programes de digitalització impulsats per empreses i entitats del sector turístic en el marc del projecte europeu Torbit. I Santa Margarida dels Monjos acollirà dissabte la 7a edició de la Fira d'Extraescolars i Serveis Municipals. Es farà al parc de davant de la biblioteca durant tot el matí i oferirà una mostra de les activitats que es programen al municipi adreçades a l'educació i al lleure en horari extraescolar, tant dels diferents serveis municipals com des de les associacions i entitats. Enguany comptarà amb l'oferta informativa de diferents serveis municipals, com ara el d'Infància, que coordina la ludoteca La Baldufa i la Casa dels Passos Petits, el Molí del Foix, la Biblioteca, el Servei d'Igualtat, el de Joventut amb l'oferta del Tangram o l'Espai Anticiana de la Ràpita. També s'informarà de l'àmplia graella d'activitats de l'Escola Esportiva Municipal i d'aquells que es duen a terme en col·laboració amb els clubs i associacions del municipi. L'Arbós celebrarà la 7a cursa i marxa solidària contra el càncer el proper diumenge, dia 1 d'octubre. Enguany, l'acte va dedicat als edificis modernistes de l'Arbós, aprofitant el 10è aniversari de la Fira Modernista. Diumenge, dia 1 d'octubre, tindrà lloc pel circuit urbà de la Vila de l'Arbós la 7a edició de la cursa i marxa solidària contra el càncer, una iniciativa promoguda per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Arbós i organitzada conjuntament amb el Club Esportiu l'Arbós. Enguany es tornaran a realitzar les curses infantils, igual que es va fer durant les primeres edicions, per tal d'oferir la possibilitat de participar fins i tot als més petits de la casa. Amb sortida des de la plaça de la Vila, la 7a cursa solidària contra el càncer ofereix 3 variants d'inscripció, una marxa a peu de 5 quilòmetres, una cursa de 5 quilòmetres i les curses infantils que aniran des de la Rambla Gené i fins la plaça de la Vila. I acabem aquest flaix informatiu acostant-vos que Vilafranca torna a obrir les portes del seu patrimoni arquitectònic amb Mare Ràfols i també amb la recuperació del Palau Baltà com a novetats. Són un total de 18 edificis que es podran visitar a la tarda del dia 30 de setembre i al matí 1 d'octubre, gràcies a una nova edició de l'Obrim Vilafranca que organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca. Es podrà gaudir de més de 160 visites, tot per descobrir aquests espais sempre amb una reserva prèvia. Per facilitar l'accés al nou espai del Molí d'en Rovira, es disposarà d'un bus llançador amb sortida des de la parada del bus de la plaça Penedès. L'Obrim Vilafranca, doncs, és una activitat gratuïta que vol mostrar el patrimoni cultural arquitectònic, tot per donar-li un valor afegit i contribuir al seu manteniment i també, a més, permet descobrir espais on la majoria de casos els visitants seran rebuts pels propietaris de les cases, que faran viure i conèixer les històries interessants. A més, l'any 2022 van participar-hi 2.265 persones i enguany s'ofereixen un total de 2.750 places amb 168 visites. El 20 de setembre, doncs, s'activaran les reserves al web de turisme www.turismevilafranca.com.
Penedès en xarxa.
Entomem la recta final del Penedès en xarxa d'aquest dimecres quan passen 5 minuts de 11:45. I estrenem la primera recomanació de l'agenda al detall d'aquesta temporada. Ho fem tot destacant-vos la represa de les activitats de dinamització al Parc d'Olèrdola a partir d'aquest cap de setmana. Ens ho acosta des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Així és, avui en l'apartat de l'agenda al detall ens fixem amb la represa de l'activitat després de l'aturada del mes d'agost de les activitats de dinamització al conjunt monumental d'Olèrdola i ho fem de la mà d'en Josep Anton Pérez, que és en responsable de Via Penedès. Josep Anton, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una represa del curs que ve ben carregada de propostes com bé ho ha estat ja els darrers anys. De fet, és una notícia que cal subratllar d'entrada, aquest manteniment de l'activitat.
Doncs sí, la veritat és que són activitats que ja estan... que la gent coneix molt, no? Que el visitant de tant d'Olèrdola com de l'Espai Natural del Parc o del Museu d'Arqueologia de Catalunya ja té en compte de fa molt de temps i estan molt, molt assentades i per això les anem fent al llarg de l'any.
Comencem el curs aquest diumenge, dia 17, a partir de les 11, amb una proposta d'aquelles clàssiques, activitat per tota la família, la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera.
Sí, correcte. És la Ramallera, aquest personatge que ja és entranyable, com deia el pare, i que té per la motivació principal de que de manera familiar o d'un grup d'amics o com un vulgui, no? D'alguna manera és una opció molt amable d'apropar-se al que és el coneixement de l'espai natural d'Olèrdola, doncs, d'aquest personatge quin era el paper d'una ramallera, no? En època quan Olèrdola era una gran ciutat medieval, no? I d'aquesta manera transmetre alguns coneixements d'algunes de les plantes de l'espai natural d'Olèrdola que té propietats medicinals o per guarir i que havien estat utilitzades i, de fet, algunes d'elles continuen sent utilitzades des d'època medieval, no?
Estem parlant d'una activitat suau. La Gisla condueix una passejada, no pas una ruta.
Sí, allà al parc, els diferents grups tenen com a objectiu a vegades doncs, fer més ruta de senderisme, perquè per la gent que s'interessa per fer més pròpiament caminada les pugui fer, però a vegades són molt senzilles per aquest primer contacte, no?, amb el parc a vegades, o per gent que per la roba que sigui no pot caminar massa i aquesta concretament no té cap mena de dificultat ni de llargada ni dels llocs per on passa perquè és especialment creada de manera molt, molt assequible per tots els públics a l'entorn del conjunt monumental d'Olèrdola. No?
La Gisla doncs, provoca aquest apropament al coneixement de les plantes ramalleres. Al llarg d'aquests anys que s'està fent l'activitat hi ha hagut canvis en les plantes que es poden trobar al Parc d'Olèrdola, sobretot per la intensa calor, el canvi climàtic, això ha condicionat les plantes que es poden trobar a Olèrdola?
Sí, de fet, clar, el condicionament més gran és que, com que es va fent al llarg de l'any, hi ha diferents moments de l'any en què es fa i, per tant, no és el mateix fer la visita al mes d'octubre que al mes de maig, no? I, per tant, sí que hi ha una adaptació des d'aquest punt de vista. I les visites, com sempre diem, sempre evolucionen, no? A vegades trobem alguna ja canvien especialment obrint o anar estudiant, descobrint algunes plantes que ens aporten doncs, més sorpresa pel públic, pel que per expliquem, no? O té un contingut més anecdòtic i, per tant, la Gisla va canviant el seu repertori en funció de l'època de l'any, en funció d'aquest coneixement que anem adquirint, no? Perquè, evidentment, la riquesa de la flora i la fauna d'Olèrdola, tot i que no ho sembli a simple vista, és l'inventari de plantes que hi ha és molt elevat i tampoc no les diguin totes, seria inviable absolutament en una visita, però sí que en funció de l'època de l'any doncs, trien unes o altres perquè hi hagi aquest canvi també i perquè no sempre sigui la mateixa visita, no certament.
I en acabar una activitat a l'aula de taller de natura.
Doncs sí, al final la Gisla acompanya el grupet allà al seu rebost on elaboren una petita... Doncs, de tot això que es pot fer a les plantes, doncs un exemple molt senzillet d'un ús de plantes, de tal manera que s'emporten un remei per dormir una mica millor, no?
Aquesta és la proposta d'aquest cap de setmana, de diumenge, dia 17, a partir de les 11, aquesta visita teatralitzada amb Gisela la Remellera. Aprofitem que conversem amb Josep Anton Pérez per anunciar les dues properes activitats la setmana que ve, dissabte i diumenge. Doble ració, doble proposta.
Doncs sí, aquest cap de setmana a vegades les propostes són pròpiament per acostar la gent al coneixement de l'espai natural amb tots els seus valors, i també tenim propostes que surten del propi Museu d'Arqueologia de Catalunya, no? I que en aquest cas l'objectiu és donar a conèixer el propi conjunt monumental, el propi jaciment arqueològic, des de diferents punts de vista també, no? I el dissabte doncs, tenim un clàssic també que és la gincana, no? Una gincana que oferim, que té un nom que és l'estrany viatger i el seu mapa, no? I que a través d'un joc, no? d'una petita història, doncs, també fent que les famílies o els grupers descobreixin amb el mètode de la gincana, doncs, aquests valors que sempre expliquem de l'espai natural, no? Del parc d'Olerla, concretament. I és una visita també adreçada als grups familiars, bàsicament, no? Tot i que està obert a tothom que es vulgui apuntar, perquè a través del joc doncs, puguin passar una bona estona i a sobre doncs, volem que acabin descobrint o valorant doncs, la riquesa des de diferents punts de vista d'aquest espai natural que és el Parc d'Olèrdola. No?
Això el dia 23.
I d'altra banda, dia 2 diumenge, hi ha una visita que té per l'objectiu doncs, descobrir la cultura del vi al conjunt monumental. No? Hem vist les últimes campanyes arqueològiques i amb els últims estudis que s'estan fent que no parem de trobar cellers que havien existit a Olèrdola, no? Tant uns grans, altres molt casolans, però la veritat que és que s'ha convertit en objecte d'estudi també per part del Museu d'Arqueologia de Catalunya, veure quin és el valor de la cultura del vi, sobretot en època medieval, no? En el moment que Olèrdola és una ciutat destacada amb el comtat de Barcelona, no? I tot aquest contingut que traiem de les excavacions i dels estudis que es fan, doncs també l'hem traduït en una activitat, en una visita, que té per objectiu concretament això, conèixer quin és el món del vi i els cellers que es van descobrir en el conjunt monumental d'Olèrdola, no? I posar un granet de sorra més amb això que anomenem cultura del vi, que tan important és al nostre territori.
Per tant, ja el cap de setmana que ve, el dissabte, aquesta proposta més adreçada a un públic familiar, l'estrany viatger i el seu mapa, i l'endemà, diumenge 24, aquesta activitat que permet conèixer les traces de la cultura del vi a Olèrdola. Hi ha alguna novetat de programació, planificació d'activitats aquest curs que puguem subratllar?
Doncs, home, aquesta de vicellers no és cosa que fa poc temps que s'han fet poques visites, diguem-ne que ara s'ha inclòs ja el que és l'agenda habitual, i fins ara no era, s'havien fet molt poc de temps, i ara aquesta, diguem-ne, que sí que és novetat entre les que oferim al llarg de l'any des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, no?
I les altres, si es mantenen, sempre ho comentem, és perquè tenen un públic que és divers i consolidat, vaja, perquè funcionen.
Sí, exacte. Les visites del parc tenen una base de públic que va molt més enllà de l'entorn local, no? A vegades pensen, home, com és que mantenin les activitats tant de temps, però és que, bueno, el conjunt monumental d'Olèrdola, el parc d'Olèrdola, té capacitat per atreure gent de diferents punts del territori català i ens trobem que ve gent de diferents llocs, evidentment el públic local també. Però bueno, mentre hi hagi resposta per part del públic, doncs les activitats les hem, i tinguin demanda, doncs les hem d'anar oferint, no?
Doncs insistim, unes activitats que s'han reprès, es reprenen aquest cap de setmana després de l'aturada del mes d'agost, amb la propera proposta, la més immediata en el calendari, aquest diumenge, dia 17, amb l'activitat per tota la família, aquesta visita guiada teatralitzada amb Gisela la Remellera. Josep Anton Pérez, responsable de Via Penedès, que coordina, promou aquestes activitats, les realitza en els espais d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feinada que feu i que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies, Ramon.
Fins la propera.
Adéu.
Penedès en xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
I anem amb la segona proposta d'aquesta agenda al detall. Per això tornem a connectar amb la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ens parlarà del concert de fires de la Coral Sant Sadurní.
Aquest dissabte a les 7 de la tarda l'Església Parroquial de Sant Sadurní acollirà el concert de fires i festes de la Coral Sant Sadurní, una proposta que descobrim tot seguit de la mà del seu director, Albert Santiago. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, encantat de tornar a parlar amb vosaltres.
Concert de fires, aquest dissabte, un concert en aquest cas que serà l'acte que posarà fi a aquestes fires i festes 2023.
Doncs ens fa molta il·lusió un any més cloure amb un concert, doncs, bueno, creiem que molt potent, que compta doncs, no només amb la coral, sinó també amb tres solistes i un pianista, tots molt prestigiosos, i que estem molt contents de que vinguin a cantar amb nosaltres per fer dues obres importants. La primera és El Mirador, que és una fantasia coral sobre melodies als Països Catalans. És una obra que barreja una trentena de cançons populars. I l'altra ja és la conegudíssima Cançó d'amor i de guerra.
Tenim moltes ganes d'aquest concert, encara falten uns dies, si et sembla. No sé, explica'ns una miqueta més què hi trobareu, com esteu preparant aquesta cita.
Doncs l'estem preparant ja des de fa mesos, des de ja mesos abans de l'estiu, perquè és un concert ambiciós. És ambiciós perquè aquesta obra que estrenem, El Mirador, l'estrenem amb la nostra coral, mai l'havíem cantat, és una obra molt interessant, molt bonica, però també molt complexa des del punt de vista del cor. És una obra que té aquest títol del Mirador perquè és una mica un paisatge sonor de la riquesa que tenim al nostre país pel que fa a cançons i melodies populars. Hi ha una sèrie de cançons que es van enfilant amb acompanyament del piano, però hi ha un moment que comencen a barrejar-se diferents cançons que se senten a la vegada. Se senten tres i fins i quatre cançons simultàniament. Oh. I està composat d'una manera ben sàviament, de manera que es poden anar seguint totes aquestes cançons, no? Fins que arriba un moment que veus passar una cançó per allà i immediatament se sent una altra tonada coneguda per allà, i tot això fins a sentir un total de 32 cançons diferents, amb una obra que dura uns 20 minuts. És una obra doncs, molt, molt bonica i que estem treballant amb moltes ganes doncs, també amb aquesta clau de país, no? de posar en valor el nostre patrimoni. I després, el plat fort és la Cançó d'amor i de guerra, que és aquesta obra que la coral ja l'hem cantat altres vegades i que és una obra molt, molt estimada tant per la coral com pel públic. És potser la sarsuela catalana doncs, més popular. A més, tenim la sort de que doncs, vindran amb nosaltres, com comentava abans, tres solistes de renom, la Maria Miró, el Marc Sala, l'Elias Arranz són els solistes i el Josep Bufors el pianista. Pot ser que no ens soni molt els noms, però la Maria Miró doncs, canta sovint doncs, per aquí a Catalunya, al Liceu, també al Teatre Real de Madrid. És una soprano amb molta projecció que ha estudiat aquí, però també ha estudiat a Manchester. El Marc Sala també és un tenor doncs, que ha guanyat concursos, que canta a l'Auditori, que ha cantat al Liceu també, i és un tenor exquisit del millor que tenim a Catalunya en aquests moments. L'Elias Arranz també s'ha format a Londres, a la Royal Academy of Music, que és una escola molt prestigiosa, i de fet ell està fent una producció ara mateix a Berlín i s'escapa d'aquesta producció per venir a cantar amb nosaltres aquest paper. I per últim, doncs, bueno, el Josep Bufort és un pianista repertorista sensacional, molt, molt valorat dintre de la professió i que doncs, bé, també tenim la gran sort de comptar amb ell. A més, tot això està al servei d'una obra tan emblemàtica com és la Cançó d'amor i de guerra, no? Que té aquesta temàtica, per una banda, doncs, aquesta història d'amor entre Francina i Eloi, i per l'altra banda, aquest context d'atenció de la Revolució Francesa, no? L'obra està situada a l'època de la Revolució Francesa i d'alguna manera doncs nosaltres també ens hem emmirallat, no?, amb aquest anhel de llibertat dintre d'un context doncs complex, no?
Al final, un petit luxe, aquesta barreja de tradició i modernitat que podrem trobar aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a l'església d'aquí de Sant Sadurní.
Exactament, i a més, bueno, la cançó d'amor i de guerra doncs, té alguns fragments molt, molt emblemàtics, no? Potser el més conegut és el famós Pirineu, no? Tot això, exacte, ho trobarem en aquest dissabte amb aquest concert que creiem que combina molt bé tots aquests elements, no? Aquesta èpica i lírica de la cançó d'amor i de guerra, però també aquesta tradició i també doncs, revisitar, per dir-ho així, la tradició des d'una altra òptica, no? Des d'aquesta òptica més artística, compositivament parlant, no?
Albert, parlaves abans d'aquestes ganes que teniu d'aquest concert de dissabte, també acompanyada de tota la feinada, de tota la feina prèvia que hi ha abans d'un concert.
Sí, a veure, això realment és una de les parts emocionants que té la música coral pels cantants del cor, no? Perquè el públic, lògicament, el que veu és el plat ja cuinat i preparat i matisat i ajustat per servir, no? Doncs aquell moment tan, tan bonic que és el moment del concert. Però, clar, els assajos és quan agafes doncs, aquesta música, no? La desmuntes peça per peça com un puzzle, fas que cada peça doncs, tingui la forma adequada, sigui bonica, i tot això després es va ensemblant a poc a poc. Llavors, aquesta feina de creació també és molt, molt emocionant, perquè des del punt de vista del cor i del cantant del cor, a poc a poc es va posant tot allò, a poc a poc es va formant aquesta música i vas pensant ja en com ho rebrà el públic, no? Això és com un escultor, no?, que primer té simplement un bloc de pedra al davant, no?, però ho va treballant i a poc a poc s'endevina una figura i cada vegada més definida fins que tens, no?, aquella escultura acabada, no? Una mica és molt semblant. Mm-hmm.
No sé, a mi particularment em fascina molt tot això, com s'empasten les veus i com acaba quedant aquest dibuix final que comentes.
Sí, perquè a més, clar, en el cas d'una escultura, pintura, al final hi ha una obra que acabada, però que és estàtica, no? En canvi, la música, clar, es fa en el moment, no? Per més que s'hagi assajat, després s'ha de recrear cada vegada, no? És com els castellers, no?, que hem vist recentment, que ens han emocionat tant, no?, que dius, bueno, els castellers, ells ho poden assajar mil vegades i sortir molt bé, però després el que compta és com surt a la plaça, no? Doncs una mica és el mateix, no? Nosaltres doncs, fem els nostres assajos i tot perquè després, al moment del concert, tot surti bé, no? Però clar, el que compta al final doncs, és això, és el moment del concert i com aquest organisme que és el cor doncs, va fer la música a base amb un organisme que està format per moltes persones diferents que s'han de connectar, que s'han d'escoltar molt, que s'han de concentrar molt per aconseguir doncs, sincronitzar-ho tot al servei d'una música, no? i d'un esperit doncs, artístic.
Les entrades, Albert, estan ja a la venda des de fa uns dies, un preu de 15 euros, ja les podem comprar, oi, per venir a gaudir d'aquest concert?
Sí, es poden comprar ja a la llibreria GEPI i al Cava Centre, com deies, ja fa uns dies que estan a la venda, i allà doncs, les podreu trobar per estalviar una mica aquest moment d'arribar i haver d'esperar a comprar-ho allà a la porta, doncs millor tenir-ho anticipadament i així és arribar i moldre, diguem, no? Mm-hmm.
Si et sembla, per acabar, et deixo tota llibertat amb el micròfon perquè convidis els nostres oients a que aprofitin i vinguin aquest dissabte a posar punt i final a les Fires i Festes 2023 amb vosaltres, amb aquest concert de la Coral Sant Sadurní.
Doncs bé, només afegir que tot això que fem ho fem perquè ens agrada molt la música, però sobretot ens agrada compartir-la i estem doncs molt contents i emocionats de que tenim un públic que ens sentim estimats per aquest públic, que ens està acompanyant en els nostres projectes i bé, és un moment més de gaudir plegats d'aquesta meravella de la música catalana que tenim, no? I especialment doncs, aquesta cançó d'amor i de guerra. Per tant, doncs, us esperem a tots aquest dissabte i amb moltes ganes de trobar-nos un any més en aquest concert de fires.
Aquest dissabte a les 7 de la tarda, doncs, Església Parroquial de Sant Sadurní, aquest concert de fires i festes de la Coral Sant Sadurní que ens ha presentat el seu director, l'Albert Santiago. Un veritable plaer conversar amb tu durant aquests minuts. Que vagi molt i molt bé aquest dissabte i ens retrobem quan vulguis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bé, us esperem a tots el dissabte.
Acomiadem aquest dimecres amb aquesta versió de la cançó d'Amor i de Guerra, càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marbà i que compta, entre altres, amb la Cavaller i Carreras. Que vagi bé, fins demà.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.